El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
La Fundació Bosch i Cardellach i el Gremi de Fabricants enceten avui el cicle de xerrades Sabadell Tèxtil de la tradició a la innovació. L'objectiu de la iniciativa és posar en valor el sector i analitzar el moment actual i la seva transformació. Per entrar en detall en aquesta iniciativa, podem conversar aquesta hora amb la Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants. Núria, bon dia, què tal?
Hola, bon dia, què tal?
La Glòria Dalmau també ens acompanya, subdirectora de la Fundació Bosch i Cardellach. Glòria, què tal?
Hola, bon dia.
D'on surt la idea d'organitzar un cicle d'aquestes característiques?
Doncs, sincerament, jo surt de converses amb la Fundació Bosch i Cardellach i amb aquesta voluntat de, que tenim amb dues entitats de posar èmfasi al manteniment de la història de la nostra ciutat i de donar a conèixer que des de la història fins al moment actual el tèxtil segueix, ha sigut una realitat per Sabadell i la segueix sent d'una manera diferent, però segueix sent una realitat i una realitat important, tant a nivell econòmic com social, i per tant la història forma part de tot això.
I la Fundació Bosch i Cardellach feia dies també que hi donava voltes a aquesta qüestió?
Sí, de fet, com ha dit la Núria, va sorgir d'una conversa informal. Entre el Gremi i la Fundació tenim una relació molt fluida i parlem molt. I aleshores, fa uns mesos, vam parlar, estàvem en ple Covid encara, i vam parlar de la necessitat, com ha dit la Núria, de posar en valor el tema del tèxtil. El tema del tèxtil actual, però també tota la història del tèxtil a Sabadell des de fa doncs, ja més de 150 anys. No? I per això vam decidir organitzar aquestes xerrades. Ara ens sembla que és poc conegut tot el que s'està fent i que s'ha de posar en valor i donar-ho a conèixer. La Fundació és ja ho sabeu, és una entitat que es dedica a l'estudi d'àmbits de diferents temes de la ciutat. Un d'ells és l'històric. I, com sabeu, hi ha membres de la Fundació que s'han dedicat tota la seva vida a l'estudi de la història industrial llanera. Només cal citar doncs, el Josep Maria Benaúl, l'Esteve Déu, el Jordi Calvet, entre d'altres que ara no cito. No? Aleshores, aquest és un tema interessant per la Fundació perquè creiem que ho és per la ciutat.
Clar, potser ens sabem molt la història, sobretot situada anys 50, anys 60, no? Però potser ens falta una mica el lligam fins ara, no? Si us sembla, comencem per aquí. Comencem per conèixer una mica com apareix el tèxtil a Sabadell i com ha estat aquesta evolució. 150 anys, deies, Glòria.
Sí, 150 anys. O sigui, el tèxtil, de fet, 150 anys del tèxtil tal com el coneixem ara, però pensem que el tèxtil ve doncs, del gremi de paraires, ve de l'edat moderna. Pensem que el gremi de fabricants va ser fundat el 1559, si no m'equivoco, com a gremi de paraires primer. No? Els paraires són, la comparació potser no és prou afinada, però són els antics fabricants, val? Quan encara no hi havia fàbriques. Eh? La gent doncs, teixia a casa seva i anava a comprar la llana, teixia i doncs, llavors... Doncs, la venia, no? Però és al segle XIX que apareixen les fàbriques, o sigui, apareixen uns llocs a on s'estableix aquesta indústria i tot el procés d'aquesta indústria. Val? I a partir d'aquí, Sabadell, doncs, juntament amb Terrassa i a Barcelona, amb el tema del cotó també, doncs són nuclis importants de Catalunya i altres que van tirar endavant aquesta indústria. I així es va anar forjant doncs, el valor de la indústria tèxtil a Sabadell fins doncs, als anys 70 amb el pla de reestructuració i tot el que va venir després, no?
Per tant, amb aquest punt de partida, no? Clar, és cert, ara quan parlaves pensava vestir-se, no? Ha estat un tret també clàssic de l'ésser humà, per tant, el vestir-se més o millor a unes teles o unes altres, no? Es porta fent al llarg de tota la història, no? Llegia en un llibre d'història, Núria, fa molts anys, que una de les qüestions que explica el creixement de Catalunya com a país i com a motor, no?, econòmic, era precisament aquesta guerra, per dir-ho d'alguna manera, entre Sabadell i Terrassa en l'àmbit del tèxtil, no?, per ser capdavanters. I això és el que explicava també aquest pol important que és actualment el Vallès Occidental, també en l'àmbit industrial, no?
Sí, jo et diria que podríem anar en aquest concepte que acabes de dir tu molt bé, aquesta guerra entre Sabadell i Terrassa, per entendre que la guerra, en aquest cas, és una metàfora per competir per fer-ho el millor possible i donar el millor resultat. És a dir, la guerra, en aquest cas, no està fonamentada en anar l'un contra l'altre, sinó competir per ser els millors. Llavors, si som capaços, la societat en general, doncs, de fer el millor possible per arribar arreu del món, doncs I en aquest concepte de guerra, el posem entre cometes i metafòric, dient lluitem per ser els millors i donar resposta, el que hem aconseguit és que entre Sabadell i Terrassa vàrem ser la seu d'una indústria tèxtil puntera al món i, per tant, la llana de la creada, elaborada, a les nostres, els teixits de llana elaborats a les nostres ciutats, Sabadell i Terrassa, doncs han donat la volta al món, segueixen donant nom a les nostres ciutats i avui vas a qualsevol lloc del món i no trigues gaire a trobar algú que, quan li dius que és de Sabadell, et diu ciutat llanera, no? Llavors, jo crec que hem d'estar molt orgullosos de que hem tingut una ciutat i formem part d'un Vallès que ha estat la seu d'aquesta indústria llanera que ha estat exemplar al món per la qualitat dels seus teixits, i en parlarem. Però en aquest moment que tots estem amb la sostenibilitat, que el denominador comú sigui un producte com la llana que ens ha donat identitat al món, i ara tornem en aquest teixit sostenible, una fibra, un producte natural que és absolutament respectuós amb el medi ambient. Per tant, ara torna a ser temps de llana, torna a ser temps d'aquest producte natural, que a més no contamina, no? Però a mi em fa sentir bé sentir-te quan dius aquesta guerra entre Sabadell i Terrassa, que en definitiva ha sigut anar de la mà lluitant per donar identitat a un producte que tots admirem, volem, ens agrada i que, com et dic, ens ha donat identitat.
Glòria, aquesta evolució històrica que explicàvem ara, grosso modo, en la teva intervenció anterior, s'ha anat donant de forma sostinguda? Entenc que hi ha hagut grans moments, no?, que expliquen una mica que estiguem on estiguem ara, no?
Bueno, hi ha hagut moments molt diferents. És veritat que el tèxtil ha anat creixent sistemàticament fins als anys 70, vale? En què amb el pla de reestructuració doncs, va passar a nivell de Sabadell que hi va haver un tancament d'empreses molt important, val? Però fins als anys 70 hi va haver un creixement bastant sostingut, de tot el món del tèxtil. A l'època de l'autarquia, doncs, tot i que hi van haver moments difícils perquè no arribava la matèria prima, perquè també el tema d'energia doncs, era un tema difícil, hi va haver un moment difícil, però aquest moment es va passar i aleshores doncs, hi va haver un rellançament del tèxtil molt important.
Clar, els anys 50-60 també són els de l'arribada, no?, de molta gent de fora de Catalunya,
sí,
que al final són els que expliquen també que la indústria tèxtil sigui com era, no?
Sí, tot això té la seva raó històrica, Des dels anys 40 comença a haver-hi una migració de diferents províncies d'Espanya cap aquí. Primer, la migració de principis de segle és més de interna de Catalunya, de llocs de Catalunya que venen cap aquí i fins i tot de llocs de la cornisa mediterrània, no? Del País Valencià, Alacant, que puja molta gent cap aquí. Després de la Guerra Civil, clar, la Guerra Civil doncs, és un trencament molt important amb tot i sacseja moltíssim tota la societat d'arreu. Aleshores, aquí la indústria llanera doncs, és potent, això vol dir que hi ha llocs de treball. Per tant, en els llocs de la resta de l'Estat on la gent ho està passant molt malament i on hi ha molta misèria, que no vol dir que aquí no n'hi hagués, però allà encara n'hi havia més, és un pol d'atracció de persones immigrants que venen, llavors ja venen d'Andalusia i d'Extremadura cap aquí, i de Múrcia, ¿vale? Venen cap aquí a Catalunya. S'instal·len aquí, s'instal·len a Sabadell, s'instal·len a Terrassa, s'instal·len a Barcelona. Què passa? La ciutat, concretament de Sabadell, no està preparada, no està pensada per aquesta allau de persones que venen. Què fan aquestes persones? On s'instal·len? No s'instal·len en el centre de la ciutat, com s'havien instal·lat les que havien vingut abans. S'havien instal·lat doncs, a la Creu Alta, a Camp Feu, a Gràcia... No, totes aquestes persones que venen ara ja s'instal·len a l'extraradi. Amb zones, els barris de Can Uriac, els barris de Can Rull, els barris de Torre Romeu, els barris de la Creu de Barberà, etc. Doncs a zones que no estaven urbanitzades. Val? Llavors aquestes persones s'instal·len aquí. Sabadell puja la població, bueno, l'índex de població, des dels anys 40 fins als anys 70, doncs puja més d'un 300%, puja moltíssim. No? Llavors Tampoc se'n fan càrrec les autoritats municipals de que aquestes persones tinguin un lloc per viure. Primer, els primers anys, hi ha un barraquisme, després hi ha una autoconstrucció i després, finalment, a partir dels anys 60, es comencen a fer els polígons. Primer, els polígons hi ha uns quants que els fa l'Ajuntament, però després ja són grans immobiliàries les que construeixen aquesta ciutat que en part avui tenim.
Per tant, també lligat a aquest creixement econòmic, no? Com construeix aquesta ciutat com la que coneixem a dia d'avui, no? Que al final, això que dèiem, no? tot el que passa en l'àmbit econòmic també ens explica. Em cridava l'atenció ahir repassant aquests diferents cicles, en teniu un, crec que és l'últim, si no m'equivoco, dedicat a analitzar l'evolució social i les condicions laborals, perquè, clar, el canvi també és brusc, no? Si pensem en principis del segle XIX, no? Amb les condicions laborals del segle XIX, de fet, les condicions laborals després de la Guerra Civil a les condicions laborals que tenim a dia d'avui res tenen a veure, no? I entenc que això també explica una mica l'evolució de la indústria tèxtil.
Jo diria que estava ara escoltant a la Glòria i fixem-nos la riquesa que ens dona tot aquest fet d'industrialització i migratori, perquè aquesta és l'explicació de la Catalunya que avui tenim, d'una Catalunya culturalment rica, plural, integrada, on hem de buscar el fonament en aquesta industrialització fonamentalment tèxtil, però no només tèxtil, perquè pensem que pel fet d'haver-hi indústria tèxtil lligada a ella, hi ha altre tipus d'indústria, per exemple, la metal·lúrgica, doncs també té el seu espai perquè dona resposta a aquesta indústria tèxtil. Però aquesta història tan maca que ens explicava la Glòria està explicant la nostra societat d'avui, aquesta societat que, com dic, cohesionada i rica culturalment, no? Sí, hem fet un punt, una jornada que explica les causes socials i el compromís social de moltes de les entitats i del propi sector. A vegades es desconeix, perquè tots tendim a pensar, el nostre cervell a vegades ens fa recordar les parts pitjors del passat, no? Però lligada amb la indústria tèxtil, hi ha la cultura, hi ha la construcció de moltes entitats de la nostra ciutat que han crescut al voltant d'aquesta indústria tèxtil, a vegades per necessitat i a vegades per voluntat de servei. La Fundació Bosch i Cardellacs és un exemple, d'acord que en el seu moment els empresaris fan el Banc de Sabadell o intervenen a la Fundació de la Caixa de Sabadell o en l'Escola Industrial. Dius, fins a quin punt hi havia una voluntat de servei o donava resposta a una necessitat? Bé, portat a l'extrem, ho podríem pensar de tot el que fem tots plegats a la vida, no? On poses el límit entre el que necessites i el que vols fer, no? Però que la ciutat compti amb una escola industrial com la que tenim, ahir mateix en el Gremi de Fabricants fèiem una, a través de la Fundació per la Indústria, fèiem una jornada que posàvem com a exemple l'escola industrial de Sabadell, no? De com ha evolucionat amb la indústria 4.0. Per tant, tot plegat mereix un tractament i tenir en compte i fer una revisió d'aquest compromís social al voltant de tota aquesta indústria tèxtil. I a més, t'haig de dir que hi ha una experiència que està prevista pel 22 de març en què un empresari, en Joan Genestà, s'ha dedicat a crear, o sigui, una persona vinguda de zero en la seva indústria, que va fer que té una indústria exemplar a nivell d'ocupació, a nivell de producció, però que a més ell ha dedicat ara els seus anys, que és jove encara, però podria dedicar-se, doncs segurament, a fer més empresa, a dedicar-ho a obra social en països d'Àfrica, a fer escoles, a fer pous d'aigua, etc. Per tant, jo crec que val la pena que coneguem tota aquesta evolució, tota aquesta història i com tot plegat va lligant per arribar a entendre el que segurament cada un de nosaltres i cada una de nosaltres avui estem vivint. Qui de nosaltres no ha tingut a casa seva algú lligat directament amb la indústria tèxtil? Qui de nosaltres no ha tingut algú lligat directament amb una cultura que ha sorgit al voltant de la indústria tèxtil? Per tant, jo crec que tots nosaltres també ens devem a comprendre aquest passat, aquesta història i aquest present. I els presents mai es construeixen perquè sí, sinó que els fonamenten en un passat que té molt sentit de ser.
Vull anar al futur, i ara repassarem la primera xerrada, la d'aquest vespre, perquè m'interessa també especialment, però dèiem, anar a la història i anar al futur, no? A com està ara actualment la indústria tèxtil a casa nostra, i entenc també cap a on mira, no?, la indústria tèxtil a casa nostra i quins són els reptes de futur. Quina és la foto fixa, per dir-ho d'alguna manera, de la indústria tèxtil en aquests moments a casa nostra, Sabadell?
Sí, mira, jo crec que... Et faig una petita prèvia i t'ho contesto. Jo crec que un dels principals reptes que tenim en aquest moment és trencar amb aquesta creença que encara existeix de que la indústria tèxtil va ser. No, rotundament no. La indústria tèxtil va ser i és. I avui la indústria tèxtil és motor econòmic, és un dels motors econòmics de Catalunya. Primer, la indústria és creadora d'ocupació i d'ocupació més estable. Ara, en plena pandèmia, ens hem donat compte de les dades, els serveis cauen molt més ràpid que la indústria. I, dit això, la indústria tèxtil segueix sent. Segueix sent a la nostra ciutat, segueix sent un pol de un sector d'ocupació i de creació d'ocupació. I des del Gremi intentem fer-ho visible, intentem doncs, estar en contacte amb el petit empresari. No? De vegades tenim la imatge d'aquelles grans fàbriques, tal. Sí, esclar, allò va ser, però la indústria, el 4.0 i la tecnologia fan empreses tèxtils on el disseny, on l'aplicabilitat de tot aquest producte és diferent, però alhora és realment important. I seguim estant a tot el món les nostres peces tèxtils. I les nostres peces tèxtils, que són moda? No, penseu, mireu-vos per un moment a vosaltres mateixos, tothom que es miri a un mateix, més enllà de la roba, que miri el seu dia, on hi ha tèxtil? Quantes de nosaltres portem bosses de mà on hi ha tèxtil? Quants de nosaltres portem sabates on hi ha tèxtil? Quants de nosaltres posem un tendall a la terrassa perquè és tèxtil? Quants de nosaltres dormim en uns llençols, en uns nòrdics, el que vulguem? Tèxtil. Com ens posem una gassa amb una ferida? Com ens posem un apòsit amb una ferida? Quan anem a l'hospital, com ens curen si ens cremem? Etcètera, etcètera, etcètera. Els vaixells. Mirem un vaixell, anem a un port, mirem com estan formats els vaixells. Pugem a un avió. Què hi ha en un avió? Hi ha tèxtil. Què hi ha en un autobús? Hi ha tèxtil. Què hi ha, com et dic, en un vaixell, en un cotxe, en un camió? El tèxtil d'avui és aquest, el que està arreu de les nostres vides en molts sectors d'aplicació, des de la salut, a l'oci i a la vida quotidiana, més enllà de la moda, que seguim sent un referent al món.
El futur d'aquesta indústria tèxtil, ho parlàvem fa uns dies, també tinc molt poc temps, Núria, Glòria, ara vaig al final. Passa per ser el màxim de sostenibles, ho deies abans, no? També la sostenibilitat i aconseguir aquesta 4.0, al final és això, no?
Deixa'm dir-te una frase molt clara. Diu un company nostre, el responsable de sostenibilitat del tèxtil, diu, prou, el tèxtil és sostenible. No és cert que és la indústria tan contaminant com es diu. Per què? Perquè les empreses i els empresaris han agafat un compromís absolutament total amb la sostenibilitat i no aboquen absolutament res que faci malbé al medi ambient. Per tant, trenquem aquest esquema i aquesta creença de que el tèxtil no és sostenible.
Se'm tira el temps a sobre, ja ho sabia, amb dues grans dones parlant avui, sabíem que el temps ens tiraria una mica a sobre. A la xerrada d'avui... Testimonis de la indústria tèxtil, el punt de partida. Sí. Testimonis, recuperant testimonis d'anys enrere, amb aquella feina que ja es va fer, si no m'equivoco, recollint molts testimonis. A quins testimonis ens referim?
Aviam. A l'inici d'aquesta xerrada, i l'hem titulada així, Testimonis de la història tèxtil, és l'entrada en el cicle. Aquesta entrada en el cicle passa perquè persones com, per exemple, l'Esteve Déu, historiador, ens expliqui, faci una llapissada amb el que han sigut aquests 150 anys d'història. Però després entrem directament en persones que han treballat en el tèxtil tota la seva vida. Val? Així hi haurà el cas d'un empresari, l'Enric Crusafont, que ens parlarà de com s'ha dirigit, com ell ha dirigit durant 40 anys una empresa tèxtil molt important. Després hi haurà un teòric tèxtil, l'Albert Puig de Llívol, que ens indicarà la importància del disseny tèxtil dintre de la indústria, perquè no oblidem que els teòrics, llavors els teòrics avui potser es podrien dir dissenyadors, no? Després, el Salvador Soleil, com a cap de producció d'una gran empresa, ens explicarà com funciona o com Ella ha fet funcionar una fàbrica durant moltíssims anys. I per acabar, la Carme Folc ens parlarà del paper de la dona dins del món del tèxtil. Ella com a cosidora, primer nuadora i després com a cosidora. Com ha viscut una dona dintre del tèxtil? Perquè no oblidem que les dones han tingut molta importància dins del tèxtil. Sempre han quedat potser amagades, com moltes vegades en moltes coses, però han tingut molta importància.
A Ràdio Sabadell els hi vam dedicar un reportatge que podeu consultar, Les dones del tèxtil, al nostre YouTube de la ràdio, i podeu veure tota aquesta força d'aquestes grans dones que van explicar el perquè també d'aquest creixement de la indústria tèxtil a casa nostra. Aquestes xerrades arrenquen avui, s'acabaran a finals de març, són en format virtual, comencen avui a les 7 de la tarda, acabaran a 2:15 de 9 del vespre, no? L'opció de seguir aquestes xerrades. Què hem de fer per apuntar-nos-hi?
Entrar a la web del Gremi o de la Fundació Bosch i Cardellach. Sí. I una cosa, ens podem trobar alguna persona que per la seva no tingui connexió, que no estigui basat a les noves tecnologies, si a algú això li passa, doncs que vingui directament a la seu del Gremi i l'acollirem amb molt gust presencialment.
Només una última cosa. El tèxtil ha estat i és tan important per la ciutat de Sabadell que ha creat un vocabulari. No en parlem gaire del vocabulari del tèxtil, però tots l'utilitzem. Per exemple, quan volem dir que algú ens pren el pèl, diem que si es pensa que portem llana al clatell. Aquesta és una frase mítica del tèxtil. Com aquestes n'hi ha moltíssims. Val? O sigui que ha deixat una petjada molt important en la nostra societat, encara que ara és una presa molt important i encara n'hi ha d'altres, però no hem d'oblidar això. Hi ha tot un vocabulari.
Ens ho apuntem tot plegat. Gràcies a la Núria i Maric i a la Glòria Dalmau. Que vagi molt bé, que vagin molt bé aquestes xerrades i que expliquem molt qui som, que al final és això el que fem.
Gràcies per fer-ho
molt
saber.
Gràcies. Gràcies.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.